Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'informe dels Mossos recull errors durant l'operatiu que no va poder detenir Carles Puigdemont el 8 d'agost a Barcelona. Un d'ells va ser el seguiment que es feia per dron dels moviments de l'expresident. Fonts consultades per Catalunya Informació asseguren que els errors tindran conseqüències en la reestructuració de la cúpula dels Mossos. L'entorn d'Oriol Junqueras ha començat a recollir signatures per intentar avançar el Congrés Nacional d'Esquerra. El 30 de novembre està previst que la militància voti la nova direcció als republicans, però diversos dirigents afins a l'expresident consideren que, sense una repetició electoral a la vista, no hi ha motius per esperar-se a finals d'any. La Copa Amèrica de Vela arrenca amb l'obertura al moll de la fusta de l'espai d'acollida al públic. Entre els veïns de la prova, opinions diverses. Durant els mesos de la competició s'espera l'arribada de 2,5 milions de turistes. El candidat a vicepresident dels Estats Units pel Partit Demòcrata, Tim Walz, ha tancat la tercera jornada de la Convenció Demòcrata que se celebra a Chicago. Walz ha acceptat la nominació i ha agraït a Kamala Harris la seva confiança. Abans, Bill Clinton, Nancy Pelosi i Oprah Winfrey també han lloat Harris, que la propera matinada clausurarà la convenció amb el seu discurs d'acceptació. Un bombardeig israelí a primera hora d'aquest matí contra un edifici residencial del nord de Gaza deixa 11 morts. Hores abans, Joe Biden havia remarcat a Benjamin Netanyahu, en conversa telefònica, la urgència d'un alto el foc a la franja. Això després del fracàs de l'últim intent dels mediadors per acostar posicions entre Israel i Hamas. Un nou algoritme desenvolupat a Catalunya pot determinar el millor fàrmac per tractar mutacions que provoquen diverses malalties genètiques i alguns tipus de tumors. La recerca publicada a Nature Genetics la lideren el Centre de Regulació Genòmica i l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Un tècnic d'educació infantil de l'escola Alba de Lleida, a l'espera de judici, acusat d'abusar sexualment d'una nena, segons avança el diari El Segre. El cas es va denunciar a mitjans de l'any passat i l'expedient d'educació està pendent de la sentència. De Goll de Goma ha venut ja més de 120.000 entrades de l'última versió del musical Maricel, que aquests dies assaja al Teatre Victòria de Barcelona. Amb aquest espectacle, que s'estrenarà el 19 de setembre, la companyia s'acomiadarà dels escenaris després de 50 anys.
Catalunya Informació.
Els esports.
A aquesta hora tenim oberta la Race Village de la Copa Amèrica de Vela, una competició que comença avui amb la regata preliminar a les dues, primera cursa entre la Lingui Suís i l'Express Francès. En futbol, el Barça cedirà una temporada a la futbolista Bruna Vilamala al Brighton anglès. La davantera de Borgonyà ja no s'ha entrenat aquest matí i ha viatjat cap a Anglaterra per passar revisió mèdica. I en ciclisme, aquesta hora acaba de començar la sisena etapa de la Vuelta, 185 quilòmetres entre Jerez de la Frontera i Junquera. Primoz Roglic segueix líder.
Temps força sol a la major part de Catalunya, tot i que amb alguns núvols al litoral. Durant la tarda creixeran nuvolades que donaran ruixats i alguna tempesta que pot ser forta al Pirineu i que al vespre podrien aproximar-se al litoral nord. Temperatures sense canvis. Bon dia, benvinguts. Passa 4 minuts de la una del migdia.
Catalunya Informació. Albert Manyà.
Comencem. El fracàs en la detenció de Carles Puigdemont tindrà conseqüències en la cúpula dels Mossos. Així ho han assegurat fonts consultades per Catalunya Informació. A més, l'informe que el cos policial ha presentat al Tribunal Suprem recull errors durant la planificació i l'execució de l'operatiu. Un d'aquests errors està relacionat amb el seguiment per dron de l'expresident. El dron que estava seguint els esdeveniments de l'avinguda Lluís Companys va deixar la vigilància del cotxe blanc en què va muntar Puigdemont i es va dirigir cap a l'entrada d'autoritats al Parc de la Ciutadella. Segons aquest informe, al qual ha tingut accés Catalunya Informació i que ha avançat el Confidencial, a banda del dron, La fugida de l'expresident també va ser seguida per un agent de paisà que va perseguir el vehicle blanc, però que en va perdre el contacte visual arran del miler de persones concentrades a l'avinguda Lluís Companys. De fet, va poder identificar gairebé tota la matrícula del vehicle, només dubtava sobre un dels dígits. A més, els Mossos confessen que en cap moment van valorar que Puigdemont tornés a Catalunya, però que no volgués accedir al Parlament. És a dir, la idea que Puigdemont tornés per després fugir mai es va contemplar com una possibilitat i no hi havia cap dispositiu previst per evitar-ho. Aquest informe també carrega contra la direcció de Junts. D'una banda, assegura que el Parlament, presidit per Josep Rull, els va negar l'entrada el dia abans per fer-hi un escorcoll i garantir que Puigdemont no era present a les dependències. I d'una altra, assenyala Jordi Turull com la persona que ajuda Puigdemont a sortir de la carpa on es van fer els parlaments. Tots dos, segons els Mossos, van sortir amb una gorra fosca de beisbol sobre el cap i es van ficar en un cotxe conduït per una dona amb una cadira de rodes. Més coses de l'àmbit també polític. Els partidaris d'Oriol Junqueras mouen fitxa per intentar avançar al Congrés Nacional d'Esquerra. El 30 de novembre està previst que s'esculli la nova direcció dels republicans, però diversos dirigents afins a l'expresident han començat a recollir signatures per forçar una reunió i canviar el calendari. Mentrestant, els qui creuen que Junqueras ha de fer les maletes estan mirant d'articular una llista alternativa, però a hores d'ara no tenen un cap de cartell. Tot això ens ho explica des d'aquí a l'estudi Albert Plat. Albert, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, diversos membres que formen part del Consell Nacional d'Esquerra s'han agafat als estatuts del partit per reclamar que la votació de finals d'any s'avanci al setembre o a molt estirar a l'octubre. En el seu dia, la cúpula del partit va triar el 30 de novembre perquè no coincidís amb una possible repetició electoral a la tardor, però ara, esvaït aquest dubte, hi ha dirigents que recullen signatures per convocar una reunió i modificar el calendari. Una maniobra com aquesta agafaria contrapeu als qui miren d'articular una candidatura alternativa. Els partidaris de renovar la cúpula al marge de Junqueras han intensificat les reunions, s'hi han implicat perfils com l'exvicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, la dirigent Marta Vilaret, la portaveu del partit Raquel Sans o diversos quadres i alcaldes territorials, però de moment no han revelat quin cap de cartell proposen per competir amb l'expresident. La seva intenció, diuen, és presentar-se en societat a principis de setembre si la votació es manté tal com està prevista. Tot i que l'entorn de Junqueras deixa clar que la iniciativa d'anticipar el Congrés no ha sigut idea seva, diverses veus amb ascendència dins el partit ja han alçat la veu contra l'expresident. Noms com el de l'exconseller Josep Huguet, l'exportaveu parlamentari Jordi Orovich o l'exalcalde de Tarragona Pau Ricomà han acusat a Junqueras, a través de les xarxes socials, de voler bloquejar un debat intern serè que permeti confrontar les diverses candidatures per un pur formalisme com el dels estatuts en la data del calendari.
Gràcies, Albert. Bon dia.
Bon dia.
Mig quart de dues. Aquest migdia comença la Copa Amèrica de Vela. A les 12 ha obert l'espai d'acollida per al públic, el Moll de la Fusta. També estan a punt altres espais més per viure aquest primer dia de regates. Ens ho explica des d'aquest punt, des d'aquest punt de Barcelona, en Joan Garcia.
Tots els espais són gratuïts, per bé que en aquest village del Moll de la Fusta es controlarà l'entrada perquè no se sobrepassin les 9.000 persones. Les altres zones preparades per acollir públic són la plaça del Mar, que és davant la platja de Sant Sebastià a la Barceloneta, i la platja del Bogatell, i tres grans miradors, el Port Olímpic, al costat de l'Hotel Vela, i el nou passeig del Trencaones. Entre els visitants més matins hem trobat aquest espectador veterà vingut de Sitges.
Aquestes coses s'han de veure. Jo he estat a Copa Amèrica San Diego i Copa Amèrica València. Els esdeveniments sempre esportius són macos. Primer fan algo i després ens porten en un barco durant tot. I el primer dia és el dia que val la pena.
No tant a primera línia, hi ha els veïns de la Barceloneta. La majoria avui expectants per veure si els canvia gaire la vida a partir d'aquest migdia que començarà l'esdeveniment. I hi ha qui diu que ja ho nota amb el preu dels pisos.
Lo que son los pisos de alquiler han subido, si no es un 20, un 40%. Eso es una locura. Una persona de aquí del barrio no lo puede coger.
En alguns balcons del barri, pocs, hi ha pancartes contra l'esdeveniment. Altres veïns creuen que de la queixa se'n fa un gran massa.
I trobo que s'ho han pres massa radical, que si tancaran el barri, no. Entrarà qui visqui al barri, els turistes que venen de passeïto, pues que s'esperen, no? També la nostra ciutat és algo més que un remanso de pàdel.
A tots els espais habilitats hi ha pantalles gegants des d'on es podran contemplar imatges comentades per seguir i entendre millor la regata.
Tim Walz ha acceptat la nominació per ser el candidat del Partit Demòcrata a la vicepresidència dels Estats Units. La seva intervenció, a primera hora d'aquest matí, carregada d'energia, ha tancat una intensa tercera jornada de la Convenció Demòcrata que s'està celebrant a Chicago. Abans d'ell, però amb la mateixa passió en la defensa de les qualitats de Kamala Harris per ser presidenta, han intervingut l'expresident Bill Clinton i les influents Nancy Pelosi i Oprah Winfrey. La propera matinada serà Harris qui accepti l'encàrrec de convertir-se en l'aspirant demòcrata a la Casa Blanca. Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernades.
But you know what? Never underestimate a public school teacher.
Mai no subestimeu un professor d'escola pública. Durant el seu discurs, Tim Walz ha jugat molt amb aquest paper de professor, entrenador i pare. I és aquesta trajectòria d'home normal i afable el que t'ajuda a treure la neu de l'entrada de casa, forjat en comunitats petites d'estats conservadors del Midwest, el que l'ha convertit en l'aspirant a vicepresident que vol canviar les coses pas a pas, ha dit. Una paraula que ha repetit reiteradament, llibertat. Les eleccions, ha proclamat, van de llibertat. Llibertat perquè tothom visqui la vida que vol viure davant uns republicans que volen dictar a la gent com pensar, com estimar i quina família tenir. Amb urgència ha demanat tothom que es mobilitzi per garantir el que considera drets fonamentals.
Ens queden només 76 dies. Això no és res. Ja tindreu temps a dormir quan estigueu morts. Així és com tancarem el capítol Donald Trump. Així és com construirem un país on els treballadors són el més important. L'atenció mèdica i l'habitatge són drets humans.
Aquestes trobades sempre són una combinació de discursos i emocions, i aquesta matinada l'emoció ha estat com un volcà. Els fills de Tim Walz s'han fet un fart de plorar. Poc abans, un altre pes pesant del partit havia sortit a l'escenari per donar suport al tàndem Harris-Walz l'endemà del matrimoni Obama. Ha estat l'expresident Bill Clinton. Clinton s'ha referit reiteradament a la seva edat, 78 anys. Els vaig complir fa dos dies i encara sóc més jove que Donald Trump. S'ha felicitat amb ironia. Però ha sonat també com el polític de trajectòria que des de l'experiència vol transmetre les últimes voluntats.
No sé a quantes convencions més com aquesta podré venir. Vaig començar al 76 i he assistit a totes. Però sapigueu això, si voteu per aquest equip, si aconseguiu que guanyin, si deixeu que ens portin aquest aire fresc, n'estareu orgullosos tota la vida. Els vostres fills n'estaran orgullosos i els vostres nets n'estaran orgullosos.
En aquesta tercera jornada han passat per la Convenció Demòcrata de Chicago cantants com Stevie Wonder i John Legend o la influent presentadora Oprah Winfrey, que ha acusat els republicans d'intentar fer creure que els llibres són perillosos i els rifles de sal segurs. La nit s'ha tancat amb el crit de guerra de Kamala Harris. Quan lluitem, guanyem.
We're gonna fight, and as the next president of the United States always says, when we fight,
Israel intensifica l'ofensiva a Gaza després de la trucada entre el president dels Estats Units, Joe Biden, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Aquest matí hi ha hagut 11 morts en un bombardeig contra un edifici residencial a Beit Lahia, al nord de la franja. També han mort 3 palestins en l'atac d'un dron israelià a Tul Karem, a la Cisjordània ocupada. Biden ha telefonat Netanyahu aquesta matinada per insistir-li en l'urgència d'un alto al foc. El secretari d'Estat nord-americà ha tancat sense èxit la novena gira per la regió. Hamas rebutja la nova proposta de pau perquè manté un destacament israelià a la frontera amb Egipte. Netanyahu, per la seva banda, manté que l'objectiu final de la guerra és acabar amb el moviment palestí islamista. Els Estats Units intenten avançar en el camp diplomàtic per dilatar la represàlia de l'Iran i de Hezbollah per l'assassinat dels seus dos líders en atacs atribuïts a Israel. Els Houthis del Iemen, aliats de Teheran, van atacar ahir un mercant grec al Golf d'Aden i ja han evacuat la tripulació. Un algoritme desenvolupat per investigadors catalans pot determinar quin és el millor fàrmac per tractar malalties genètiques com ara fibrosis, patologies metabòliques o neurodegeneratives i també alguns tipus de càncer. La investigació de científics del Centre de Regulació Genòmica i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona s'ha centrat en un tipus de mutacions que fan que algunes proteïnes no siguin viables. N'han estudiat més de 6.000 i les han exposades a 8 nous fàrmacs que les podrien tractar. L'algoritme ha aconseguit preveure el medicament més adequat per a cadascuna i també els possibles nivells d'eficàcia, com ha explicat a Catalunya Informació Ignasi Toledano, primer autor de l'estudi.
Nosaltres ara podem entrenar aquest algoritme o aquest model que ens permet ara agafar qualsevol mutació que nosaltres no hem treballat amb ella, córrer-la en aquest algoritme, i llavors l'algoritme et dirà 1, quina és la droga que millor s'adequa en aquest pacient o en aquesta mutació, i dos, amb quina eficiència respondrà a aquesta droga.
Però la recerca ha anat un pas més enllà i ha analitzat amb l'algoritme totes les mutacions d'aquest tipus que ens fan emmalaltir.
Hem calculat totes les possibles mutacions stop que com a humans podem tenir en el genoma, gairebé 33 milions, i llavors hem corregut el nostre algoritme o el nostre model en aquesta base de dades, no? Llavors el que hem pogut calcular ha sigut bàsicament per totes les mutacions que nosaltres podem tenir en el nostre genoma, quina és la millor droga d'aquestes 8 que podríem utilitzar, i després hem calculat també amb l'eficiència.
I a mesura que apareguin nous possibles fàrmacs contra aquestes mutacions, la idea d'aquests investigadors és que també s'incloguin en l'anàlisi de l'algoritme per determinar de forma ràpida per a quin tipus de pacients seran més útils. La recerca la publica avui la revista Nature Genetics. És un quart de dues, obrim àrea de serveis, connexió amb l'equip viari. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs aquesta hora ja s'està circulant pràcticament sense problemes a l'AP7, hi ha intensitat, això sí, i aturades molt puntuals a l'altura de Gelida, direcció cap al sud, i el seu pas per Castellbisbal, direcció cap al nord. A la resta de carreteres sí que hi ha un tram de retenció ara a la C65 a Santa Cristina d'Aro, direcció cap al nord, cap a la C31, per una topada que hi ha hagut en aquesta carretera, i aturades per obres. A l'autovia 7 a Tarragona es mantenen sentit cap a Barcelona, a la C12 a Sarroca de Lleida hi ha trams de retencions en tots dos sentits, a la C14 a l'altura de Bassella passa el mateix, el que és la resta hi ha volum de circulació, la C31 Torroella de Montgrí, d'entrada a la població amb aturades, la GI614 a Cadaqués, direcció cap a Platja, Nacional 2 a la Jonquera fins arriba al Pertús, o la Nacional 340 amb bosses d'aturades a Vilafranca del Penedès, direcció cap al sud, sentit Tarragona. I pel que fa a Barcelona, la Ronda de Dalt és la que presenta trams de retenció entre Horta i Vallcarca en tots dos sentits de la marxa, i la Ronda Litoral a Cantonís, direcció Trinitat, a l'altura de Montjuïc. A l'interior de la ciutat de Barcelona continua sent l'extrem sud de la Gran Via el que presenta una cua compacta tot el matí d'entrada a Barcelona fruit de les obres que s'hi estan fent molt a la vora de la plaça Cerdà, i pel que fa a la resta, al transport públic no ens consten incidències importants. Ho deixem aquí i ara ja tindreu més informació just a l'informatiu.
La previsió, amb Néstor Gómez.
Canvi de temps aquesta tarda amb l'arribada de ruixats. Ruixats localment intensos que neixeran cap al Pirineu Oriental i avançaran cap a la Catalunya Central, cap al Prepirineu, i també poden arribar puntualment cap al prelitoral a la darrera hora de la tarda. També s'espera algun ruixat cap al sector del Massís dels Ports. A la resta del país la tarda serà variable, amb entrada de vent de sud, cosa que permetrà que l'aixafogó s'intensifiqui una mica més a la façana costanera. Tot això en una jornada de temperatures en les quals pujaran lleugerament respecte a la jornada d'ahir. Ahir les màximes es van situar a l'entorn dels 36-37 graus, no van arribar, i avui sí que s'espera que arribem als 36-37 graus al Pla de Lleida, on ahir es van quedar una miqueta més curtes, a les Terres de l'Ebre, i fins i tot no descartem algun 35-36 graus cap a punts de la Catalunya Central, especialment cap al Bages. Tot això amb una jornada de tempestes que tindrà continuïtat també de cara a demà.
Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Informació.
Acaba de descarregar el 4 de 9.
Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Informació.
Escolteu-nos i fem pinya.
De Goll de Gom ha venut ja 122.000 entrades de la quarta i última versió del musical Mar i Cel, que assaja aquests dies al Teatre Victòria de Barcelona i que estrenarà el 19 de setembre. Amb aquest espectacle, la companyia s'acomiadarà dels escenaris després de 50 anys. Òscar Callau.
Homes, dones i nens, que no havien fet res, que no havien fet res.
Només entrar a la sala hem rebut l'impacte de la imatge més icònica de Mar i Cel, el vaixell corsari, que és el mateix de la primera versió del musical de l'any 1988. El nou repartiment està encapçalat per Jordi Garreta com a Said i Alexia Pasqual com a Blanca. Sentim els codirectors del muntatge, Anna Rosa Sisquella i Miquel Pariel.
Sempre ha sigut l'original, que la va dirigir el Bots l'any 88, que l'hem anat refent, i evidentment el 14 vam incorporar audiovisuals i tal, i sobretot ens trobarem un repartiment diferent.
Molt nou i molt jove. I és difícil triar perquè cada vegada hi ha la gent més preparada, i hem sabut triar molt, estem molt contents i molt orgullosos.
Sí, però segur que es van presentar més de 1.000 persones al càsting, eh?
Es mantenen el llibret de Xavier Brudassala basat en l'obra original d'Àngel Guimarà i l'orquestració de la música d'Albert Guinovart, com ens explica el director musical Joan Vives.
Mantenim la magnífica partitura de l'Albert Guinovart, inclús l'orquestració, no cal afegir-li res més. La música està molt ben encertada per aquest tipus d'història.
Sisquella ha confessat que viu amb moltes emocions la direcció de l'últim espectacle de Degoll de Gom.
És una barreja d'emocions. Per una banda, és molta passió, molta emoció, moltes ganes de que tota aquesta gent jove ho faci molt bé, triomfi, estiguin contents, no? I també hi ha una tristesa de quan penses que s'està acabant, no? A mi, personalment, doncs em dona una certa tristor.
L'estrena serà el 19 de setembre, amb funcions obertes fins al febrer de l'any que ve. Ja porten més de 122.000 entrades venudes.
Un moment,
noies, veniu, torneu. A Lleida està pendent de judici un tècnic d'educació infantil acusat d'abusar sexualment d'un alumne. La denúncia es remunta a mitjans de l'any passat a l'escola Alba. Segons avança el diari El Segre, i ha confirmat Catalunya Informació, Educació va obrir un expedient que ha quedat en suspens a l'espera de la sentència. Lleida, Estela Bussoms.
Els suposats abusos a la nena haurien passat en una aula D5, on hi ha els alumnes que tenen entre 4 i 5 anys. Segons el rotatiu, la família de la menor ho va denunciar a finals del curs 2022-2023 i l'escola va activar els protocols corresponents. En concret, ho va notificar als equips funcionals d'experts encarregats de fer un diagnòstic dels menors i oferir-los suport psicològic quan hi ha possibles situacions d'abusos de qualsevol tipus. L'acusat és un tècnic d'educació infantil, que són els professionals amb un cicle formatiu de grau superior que donen suport als mestres. Ara es trobaria en excedència a l'espera que se celebri el judici. També ha quedat en suspens a l'espera de la resolució judicial del cas l'expedient disciplinari obert pel Departament d'Educació.
Les morts per calor a l'estat espanyol es multiplicaran per 5 des d'ara fins a finals de segle. Es passarà de les 4.400 anuals a les 20.000. Segons un estudi de la Comissió Europea que publica avui la revista The Lancet, si no hi ha un canvi radical en les polítiques climàtiques, assolirem els 3 graus d'escalfament i les morts per calor a Europa es triplicaran abans del 2100, amb una especial afectació a l'estat espanyol, que és on hi haurà més. Itàlia, Grècia i algunes regions de França també s'assenyalen com a regions on la mortalitat serà alta. L'informe també assenyala que amb el canvi climàtic hi haurà una lleugera baixada de les morts atribuïdes al fred, actualment molt superiors a les que ocasiona la calor. L'estudi calcula que es passarà de les 364.000 actuals a unes 334.000, unes 30.000 menys cada any. El gruix de les morts, tant per fred com per calor, seran persones grans. L'entitat ecologista Ipsena denuncia un projecte immobiliari que preveu la construcció de 150 apartaments en un petit poble rural del Pallars Sobirà, enmig del Pirineu. Consideren que és totalment desproporcionat i han presentat al·legacions per aturar el tràmit ambiental. Corresponsal al Pallars Sobirà, Eloi Barrera.
Sorpe és un petit nucli de muntanya on hi viuen 50 persones i ara s'hi volen construir 154 habitatges. Seria una superfície de 60.000 metres quadrats, un espai que triplica les dimensions del poble actual. Pel president d'Ipsena, Joan Vázquez, és totalment desproporcionat.
Volen incrementar, en aquest cas, la superfície construïda un 300% més del que el municipi, del que el poble és, no? Per tant, entenem nosaltres que no s'ajusta a les condicions i realitats actuals i necessitats.
L'entitat ha presentat al·legacions a l'Oficina d'Avaluació Ambiental contra aquest projecte que, segons diuen, no beneficiaria la població perquè està encarat al turisme, ja que és a tocar d'una estació d'esquí.
És un projecte, en aquest cas, que neix en l'única aspiració de construir uns apartaments turístics i amb una única finalitat de fer diners, d'especular, de negoci.
L'Ajuntament assegura que no té constància d'aquest projecte i que ningú n'ha demanat llicència d'obres. En aquella zona de Sorpe, justament el consistori hi vol construir una petita promoció d'habitatges de protecció oficial.
El poble de Santa Pau, a la Garrotxa, ha ampliat aquest estiu la fundària d'un dels dos pous que abasteix el poble per pal·liar la necessitat d'aigua i dels 130 metres que tenia ha passat a 200. Això ha permès trobar nous aqüífers i garantir el servei, segons l'Ajuntament. Girona, Laia Claret.
Aquesta acció s'ha decidit després que les pluges de primavera no han arribat als aqüífers i la situació respecte a l'any passat ha empitjorat. Jaume Berga és el primer tinent d'alcalde de Santa Pau.
I tornant a tenir en funcionament els dos pous i poder garantir el subministrament de volum d'aigua necessari per abastir més o menys en tranquil·litat el nucli del poble i aquesta zona que dèiem.
Aquest projecte pretén solucionar el problema a curt termini, però la situació de sequera i la falta de pluges fan que la situació sigui imprevisible a llarg termini. Per tant, l'Ajuntament també treballa per obtenir permisos per construir un tercer pou amb l'objectiu de tenir un subministrament alternatiu amb diferents bosses d'aigua. Tot i que la situació sembla controlada, demanen consciència als veïns perquè no malgastin aigua.
Els esports. Fins a 2:15 amb en Marc Andrés. Marc, bon dia.
Bon dia. Avui comença la Copa Amèrica de Vela. Aquesta hora ja ha obert la Race Village, que inicia la jornada marítima a Barcelona i a partir de les dues començaran les regates, un contra un en l'anomenada regata preliminar. La primera d'aquestes curses serà entre la Lingui Suís contra l'Orient Express francès. Escoltem Joan Vilar, responsable de sistemes de l'equip a Lingui.
I aquí a Barcelona, pues, sí, les condicions de vent són molt variants. Hi ha també la turbulència en el mateix vent, hi ha sistemes de núvols que et poden fer canviar el vent completament. I bueno, tot això una mica ho planteges tots els possibles escenaris o totes les possibles condicions o variacions que es poden trobar durant el dia, no?
Una Copa Amèrica que, per cert, just avui fa 174 anys d'història. També aquest migdia, de fet, fa una mitja hora que ha començat la sisena etapa de la Vuelta, amb un recorregut de 185 quilòmetres amb inici a Jerez de la Frontera i final a Junquera. Una etapa amb un port de primera categoria i tres de tercera, que ara mateix du uns 18 quilòmetres recorreguts i tot el gran grup continua junt. A la general, Primo Roglic segueix amb el ballot vermell de líder, a 8 segons del portuguès Joao Almeida, mentre que el tercer és Enric Mas, a 32 segons. En futbol, el Barça cedirà Bruna Vilamala al Brighton anglès. La davantera de Borgunyà no s'ha entrenat aquest matí amb les seves companyes i està viatjant cap a Anglaterra per passar la revisió mèdica. Bruna marxarà cedida un any amb l'intenció de tornar, ja que té contracte fins 2026. D'altra banda, el Barça ha anunciat que Vicky López i Martina Fernández passaran a ser futbolistes del primer equip de ple dret, mentre Calva Caño i Judit Pujols faran dinàmica de primer equip, però seguiran en fitxa del filial. Un equip que avui s'ha entrenat a la Ciutat Esportiva de cara a la preparació del Gamper de demà contra el Milan.
Catalunya Informació.
Mentrestant, en bàsquet hi haurà clàssic a la Supercopa ACB. Barça i Madrid s'enfrontaran a Múrcia en partit de semifinals de Supercopa el proper 21 de setembre a 6:45 de la tarda. En el sorteig celebrat avui, també ha quedat decidida l'altra semifinal entre UCAM Múrcia i Unicaja de Màlaga. La final serà el dia següent, el 22 de setembre. També en bàsquet, el Joventut de Badalona ha presentat la segona nova equipació. Trencant amb el clàssic blanc dels anys anteriors, aquest any la penya vestirà un trencador color rosa. Tornant al futbol, per cert, la UEFA ha retocat l'himne de la Champions. La màxima competició europea que, recordem, aquest any s'actualitza i tindrà per primera vegada a la història dos equips catalans, el Barça i el Girona. Per estrenar nou format, la UEFA ha deixat enrere els violins i ha inclòs un so més de trompeta, a més de posar el focus als vocalistes i no tant en l'instrumental. Tot plegat a una setmana del sorteig, que serà dijous vinent, 29 d'agost. Mentrestant, parlant de Champions, el Girona ha inscrit el davanter macedoni Bojan Miovski a la Lliga, futbolista que el club va presentar ahir. I l'Espanyol ha compartit una entrevista amb un dels seus darrers fitxatges, l'argentí Alejo Vélez.
Por jugar en casa, por los videos que he visto y por lo que me han comentado los chicos de lo lindo que es jugar acá en este lindo estadio y la verdad que nada, ansioso por eso y ansioso por ganar, queremos ganar, el equipo quiere ganar y nada, estamos trabajando muy duro para que eso se estoy con muchísimas ganas y ojalá Dios quiera nos salga todo de la mejor manera.
Un conjunt blanc i blau que debutarà a casa aquest mateix dissabte contra la Real Societat. En handbol aquesta tarda hi ha triple cita esportiva. Avui es disputa el trofeu Ciutat de Granollers amb l'equip femení, jugant a les 6 de la tarda contra el Nimes francès, mentre que el conjunt masculí entrarà en joc a 8:45 del vespre davant el Limburg Lions neerlandès. Tots dos partits es podran veure en directe per Esport 3. D'altra banda, a les 8 del vespre, el Barça juga contra l'US Riar, semifinals de la Supercopa de Catalunya. Demà juga l'altra semifinal masculina entre Molins i Granollers, i les dues femenines entre el Club Vallèsà i el Sant Joan d'Espí en una, i la Roca i el Sabadell a l'altra. D'altra banda, en futbol sala, el Barça fa dies que va iniciar la pretemporada, però no té tots els jugadors disponibles, i és que la selecció espanyola, amb diferents blaugranes i dos d'ells catalans, està preparant el Mundial d'Uzbekistan, i avui a 8:45 del vespre tindrà el tercer amistós contra Hongria. En atletisme avui tenim jornada la Diamond League a Lausana, a Suïssa, amb múltiples finals com la dels 200 metres masculins amb l'or olímpic Leslie Tebogo, 1.500 metres masculins amb el noruec Jakob Ingebrigtsen o els 400 metres tanques femenins amb la bronza olímpica Femke Bol. Tot plegat el dia després d'una nova exhibició de Mondo Duplantis al mig de la ciutat de Lausana amb la seva perxa, on va saltar 6 metres i 15 centímetres. I acabarem amb tennis perquè avui Marina Bassols té l'oportunitat de classificar-se pel quadre principal de l'Open dels Estats Units amb una victòria.
Bon dia, són 2:45 d'aquest dijous 22 d'agost en què l'actualitat passa per aquests titulars. L'informe dels Mossos recull errors durant l'operatiu que no va poder detenir Carles Puigdemont el 8 d'agost a Barcelona. Un d'ells va ser el seguiment que es feia per dron dels moviments de l'expresident. Fonts consultades per Catalunya Informació asseguren que els errors tindran conseqüències en la reestructuració de la cúpula dels Mossos. L'entorn d'Oriol Junqueras ha començat a recollir signatures per intentar avançar al Congrés Nacional d'Esquerra. El 30 de novembre està previst que la militància voti la nova direcció dels republicans, però diversos dirigents afins a l'expresident consideren que sense una repetició electoral a la vista no hi ha motius per esperar-se a finals d'any. I la Copa Amèrica de Vela arrenca amb l'obertura al moll de la fusta de l'espai d'acollida al públic. Entre els veïns de la prova, opinions diverses. Durant els mesos de la competició s'espera l'arribada de 2,5 milions de turistes. A banda d'aquests temes, a partir d'ara també us destacarem que la Garrotxa és una de les primeres comarques de Catalunya que estén en gairebé tots els municipis els punts liles diurns. Han de servir per alertar de possibles casos de violències de gènere o LGTBI-fòbiques. N'hi ha piscines municipals, camps de futbol o els mercats. I Volodymyr Zelensky anuncia l'ocupació d'una altra població durant la tercera setmana d'incursió a la regió russa de Kursk. El president ucraïnès ha visitat el districte de Sumy, on han establert una administració militar. I en esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
El Barça cedeix Bruna Vilamala al Brighton anglès.
La futbolista de Borgonyà jugarà a la Lliga anglesa la propera temporada. Bruna aquest matí ja no s'ha entrenat amb les seves companyes i ha viatjat cap a Anglaterra per passar revisió mèdica. El Barça, per cert, ha fet oficial que Vicky López i Martina Fernández tindran fitxa de primer equip.
Temps força sol a la major part de Catalunya, tot i que amb alguns núvols al litoral. Durant la tarda creixeran nuvolades que donaran ruixats i alguna tempesta que pot ser forta al Pirineu i que al vespre podrien aproximar-se al litoral nord. Temperatures sense canvis. Continuem. Els Mossos d'Esquadra admeten que no van preveure l'escenari d'una fugida de Carles Puigdemont quan fa dues setmanes va aparèixer a Barcelona. En un informe que han elaborat a petició del jutge del Suprem, Pablo Llarena, al qual ha tingut accés Catalunya Informació, expliquen, per exemple, que el dron que seguia l'expresident va enfocar la comitiva de polítics i manifestants que anaven cap al Parlament i no el cotxe en què va marxar Puigdemont. A més, la gent que va detectar que l'expresident havia pujat al cotxe no va poder comunicar-ho de seguida als comandaments perquè les comunicacions estaven saturades. A més, l'informe carrega contra Junts. D'una banda, assegura que el Parlament, presidit per Josep Rull, els va negar l'entrada el dia abans per fer-hi un escorcoll i garantir que Puigdemont no era present a les dependències. I d'una altra, assenyala Jordi Turull com la persona que ajuda Puigdemont a sortir de la carpa on es van fer els parlaments i a pujar al cotxe amb què va marxar. El fracàs en la detenció de Carles Puigdemont tindrà conseqüències en la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Així ho han assegurat fonts consultades per Catalunya Informació. Un cos, el dels Mossos d'Esquadra, que ha incorporat 850 nous agents i el 44% dels quals són dones. És el nou contingent més feminitzat de la història del cos. Aquest matí s'ha fet un acte de presentació dels nous policies amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha celebrat l'increment de places assumides per dones.
S'ha fet també una aposta important per assemblar-nos cada cop més a la societat amb la feminització del cos. En aquesta promoció, per primera vegada, tenim un percentatge gairebé del 44% de dones que s'hi sumen a la nostra plantilla. Són molts els reptes. La seva tasca serà una tasca d'aprenentatge continuat.
Amb la nova arribada d'agents, la plantilla dels Mossos d'Esquadra s'enfila als 19.300 policies, una xifra que ja s'acosta als 22.000 que s'ha fixat com a objectiu per al 2030. Els partidaris d'Oriol Junqueras mouen fitxa per intentar avançar al Congrés Nacional d'Esquerra. El 30 de novembre està previst que s'esculli la nova direcció dels republicans, però diversos dirigents afins a l'expresident han començat a recollir signatures per forçar una reunió i canviar el calendari. Mentrestant, els qui creuen que Junqueras ha de fer les maletes estan mirant d'articular una llista alternativa, però a hores d'ara no tenen un cap de cartell. Albert Prat.
Diversos membres que formen part del Consell Nacional d'Esquerra s'han agafat als estatuts del partit per reclamar que la votació de finals d'any s'avanci al setembre o a molt estirar a l'octubre. En el seu dia, la cúpula del partit va triar el 30 de novembre perquè no coincidís amb una possible repetició electoral a la tardor, però ara, esvaït aquest dubte, hi ha dirigents que recullen signatures per convocar una reunió i modificar el calendari. Una maniobra com aquesta agafaria contrapeu als qui miren d'articular una candidatura alternativa. Els partidaris de renovar la cúpula al marge de Junqueras han intensificat les reunions, s'hi han implicat perfils com l'exvicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, la dirigent Marta Vilaret, la portaveu del partit Raquel Sans o diversos quadres i alcaldes territorials, però de moment no han revelat quin cap de cartell proposen per competir amb l'expresident. La seva intenció, diuen, és presentar-se en societat a principis de setembre si la votació es manté tal com està prevista. Tot i que l'entorn de Junqueras deixa clar que la iniciativa d'anticipar el Congrés no ha sigut idea seva, diverses veus amb ascendència dins el partit ja han alçat la veu contra l'expresident. Noms com el de l'exconseller Josep Huguet, l'exportaveu parlamentari Jordi Orovich o l'exalcalde de Tarragona Pau Ricomà han acusat a Junqueras, a través de les xarxes socials, de voler bloquejar un debat intern serè que permeti confrontar les diverses candidatures per un pur formalisme com el dels estatuts en la data del calendari.
I aquest migdia comença la Copa Amèrica de Vela. Des de les 12 s'ha obert l'espai d'acollida per al públic al Moll de la Fusta. També estan a punt altres espais més per viure aquest primer dia de regates. Ens ho explica des de Barcelona Joan Garcia.
Tots els espais són gratuïts, per bé que en aquest village del Moll de la Fusta es controlarà l'entrada perquè no se sobrepassin les 9.000 persones. Les altres zones preparades per acollir públic són la plaça del Mar, que és davant la platja de Sant Sebastià a la Barceloneta, i la platja del Bogatell, i tres grans miradors, el Port Olímpic, al costat de l'Hotel Vela, i el nou passeig del Trencaones. Entre els visitants més matins hem trobat aquest espectador veterà vingut de Sitges.
Aquestes coses s'han de veure. Jo he estat a Copa Amèrica a San Diego i Copa Amèrica a València. Els esdeveniments sempre esportius són macos. Primer fan algo i després ens porten en un barco durant tot. I el primer dia és el dia que val la pena.
No tant a primera línia, hi ha els veïns de la Barceloneta. La majoria avui expectants per veure si els canvia gaire la vida a partir d'aquest migdia que començarà l'esdeveniment. I hi ha qui diu que ja ho nota amb el preu dels pisos.
Lo que son los pisos de alquiler han subido, si no es un 20, un 40%. Pero eso es una locura. Una persona de aquí del barrio no lo puede coger.
En alguns balcons del barri, pocs, hi ha pancartes contra l'esdeveniment. Altres veïns creuen que de la queixa se'n fa un gran massa.
I trobo que s'ho han pres massa radical, que si tancaran el barri, no. Entrarà qui visqui al barri, els turistes que venen de passeïto, pues que s'esperen, no? També la nostra ciutat és algo més que un remanso de padre.
A tots els espais habilitats hi ha pantalles gegants des d'on es podran contemplar imatges comentades per seguir i entendre millor la regata.
La Garrotxa és una de les primeres comarques de Catalunya que estenen gairebé tots els municipis als punts liles diurns. Han de servir per alertar de possibles casos de violència de gènere o LGTBI fòbiques. N'hi ha, entre d'altres, en piscines municipals, camps de futbol o als mercats. Girona, Fèlix Martín.
Les carpes de color lila ja no són només cosa de les nits de festa major. Els professionals que hi ha, ara també de dia a la Garrotxa, atenen consultes sobre rols de gènere, sexualitat, però sobretot estan molt al cas de conductes inapropiades o de possibles agressions. Maite Marcó és tècnica del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Malauradament, les agressions sexuals o les agressions de discriminació poden passar a qualsevol entorn de la societat, per tant, és molt important que tinguem espais de prevenció i de sensibilització i de visualització a diferents espais.
Es vol que la proximitat sigui una eina per detectar casos.
El que implica anar a fer una denúncia, per exemple, o d'haver-se de desplaçar per poder anar a comunicar una acció que has vist o un tipus de conducta inapropiada que potser no hi ha la gravetat com per anar-ho a comunicar, davant la proximitat pot ser més fàcil de que les puguem detectar, les puguem atendre, i al final l'objectiu final, lògicament, és canviar conductes i canviar mirada.
Cada Ajuntament de la Garrotxa determina el lloc i horari d'aquests punts liles, diurns, ni entre d'altres a piscines municipals, a camps de futbol o a mercats. La campanya s'allargarà fins a la tardor. Si el punt lila detecta un cas de violència, s'activa un protocol que posa en marxa la xarxa comarcal especialitzada, que agrupa diferents agents dels serveis socials o dels Mossos d'Esquadra.
L'Ajuntament de Lleida es personarà com a acusació en el cas de l'apunyalament d'un home dilluns a la matinada a la sortida d'una polèmica discoteca del barri del Clot. Els veïns es queixen de sorolls i inseguretat i reclamen que el local es tanqui. Lleida, Estela Bussoms.
Segons l'alcaldessa accidental de Lleida, Carme Valls, l'autor de l'apunyalament ja està en presó preventiva i un segon detingut per amagar l'arma ha quedat en llibertat amb càrrecs. Després de reunir-se amb els veïns, Valls ha fet aquest anunci.
Que l'Ajuntament de Lleida es personarà com a acusació amb aquests delictes on d'alguna manera afecten a la ciutat de Lleida i bueno, que sapigueu que estem treballant.
L'incident va passar a les portes d'una discoteca del carrer Alcalde Porqueres que té una forta oposició veïnal. Montse Salvatella és la presidenta de l'Associació de Veïns del Clot.
Farem tot el possible i tota la força possible per aconseguir de calmar aquests punts, perquè són determinats punts que tenim al barri que un cop està comprovat, un cop s'eliminen, torna la tranquil·litat.
La nit de dilluns a dimarts hi va haver un altre home ferit per una ganivetada durant una baralla al centre històric de Lleida. L'alcaldessa accidental diu que entén la preocupació veïnal, però ha fet una crida a la calma i assegura que la gran majoria d'aquests episodis són per conflictes entre coneguts.
L'exèrcit ucraïnès ha pres una nova població en l'avanç a la regió russa de Kursk, que va començar fa 16 dies. Ho ha anunciat el president del país, Volodymyr Zelensky, que ha visitat Sumy, un districte conquerit a Rússia on hi ha establert una administració militar. Les últimes informacions de Kiev és que controlaven uns 1.250 quilòmetres quadrats de territori enemic i prop d'un centenar d'assentaments. L'objectiu d'Ucraïna és crear una zona tampó que aturi els bombardejos russos, que forci Moscou a moure tropes del Donbass i que es pugui fer servir de moneda de canvi en unes eventuals negociacions de pau. Rússia confia reforçar el front de Kursk amb un destacament de 50.000 combatents enviats per Txetxènia i manté el gruix dels efectius a Donetsk, a l'est d'Ucraïna. Les tropes russes ja són a pocs quilòmetres de Prokhorovsk, una ciutat de 50.000 habitants, considerada un punt logístic clau per a l'exèrcit ucraïnès. I a Laos, la policia ha detingut 800 persones en una operació contra la cibercriminalitat. La xarxa operava en una zona econòmica especial entre Laos, Birmània i Tailàndia, coneguda com el Triangle d'Or. Les detencions s'han fet a la província laosiana de Bokeo, on hi ha molts casinos i hotels xinesos sospitosos d'allotjar activitats il·legals de tot tipus. Entre els detinguts hi ha 15 nacionalitats. En aquesta mateixa zona, a principis d'agost, una operació conjunta entre Laos i el Vietnam va desmantellar una xarxa de tràfic de persones. I s'ha trobat a Botswana un diamant de grans dimensions que gairebé no cap al palmell de la mà. La pedra preciosa fa prop de 2.500 quirats, és a dir, mig quilo, i és la més grossa descoberta en aquest país. Botswana és el primer productor africà de diamants i són la seva principal font d'ingressos. Aquest diamant excepcional no és el més gran del món, però s'hi apropa. El més gros es va trobar l'any 1905 a Sud-àfrica, fa més de 3.100 quirats, i se'l coneix com el Cullinan, o l'estrella d'Àfrica. Repassem ara algunes de les actuacions musicals més destacades d'avui i comencem per Amaral, un dels plats forts del festival Occident Summerfest Cerdanya. El grup aragonès està de gira aquest 2024 mentre preparen un nou àlbum. Avui, a les 9 del vespre, a Puigcerdà, sonaran alguns dels èxits que han anat acumulant al llarg de les seves 3 dècades de trajectòria.
Sé que ara tenen... mans, sé que ara tens.
Ernest Crusats serà Mollerussa al festival Minúscul. El de Vic va liderar el grup La Iaia durant molts anys i el 2022 va engegar el seu projecte en solitari amb el disc La Font Gelada. A partir de les 8 del vespre actuarà a Cal Jaques, a la capital del Pla d'Urgell.
Esta nena siempre gana y la subestimaste. Y ahora está pensando en mí. Y sigue pensando en mí. Y ahora está...
Caral Lahoz, una de les muses de la música urbana catalana, tancarà aquest vespre a les 9 el festival Nosaltres de Mataró. Ho farà amb una proposta acústica que s'adapta al format petit del festival. Lahoz va ser guardonada amb el prestigiós Premi Internacional Music No Moves Europa 2023. I acabem amb el guanyador de l'últim concurs internacional de música Maria Canals, que serà avui a Girona. És el pianista xinès Xialu Zhang, i avui serà a la plaça de les Botxes a les 8 del vespre. Zhang s'ha format a Pequín i Hannover i ha col·laborat amb importants orquestres d'arreu del món. En el concurs internacional Maria Canals del mes de març es va imposar als altres 73 concursants de 33 països. La crítica en destaca especialment la seva interpretació, amb una personalitat pròpia, riscos estilístics i una tècnica infal·lible i sòlida. I en piano arribem a 2:45. En Néstor Gómez ens acosta la previsió del temps.
Del matí assolellat, amb alguns núvols a la façana costanera o a l'interior de les comarques de Girona, passem a una tarda on els ruixats i les tempestes guanyaran terreny. Neixeran cap al Pirineu Oriental, preferentment cap al Ripollès i la Garrotxa, i avançaran aquesta tarda, ruixats localment intensos, cap a les comarques del Solsonès, Berguedà i Osona. Unes precipitacions que al llarg de la tarda podrien arribar fins i tot a punts de l'Anoia, de manera molt puntual, o al prelitoral, preferentment cap al Vallès Occidental i també cap a la selva. Poca cosa en aquell sector. També algun ruixat es pot escapar aquesta tarda cap al massís del port. Tot això, ruixats, tempestes, que poden anar acompanyades fins i tot de calamarsa o pedra. A la resta del país, tarda de cel variable, amb unes temperatures que tendiran a pujar lleugerament respecte a la jornada d'ahir. Màximes que oscilaran entre els 35-37 graus al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre i fins i tot alguns punts de la Catalunya central. De cara a demà, tornarem a tenir dues cares, un matí assolellat, amb alguns núvols a la franja costanera i ruixats de tarda al sector del Pirineu.
On farà 6 actes en qui... Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 9:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Els bombers han fet 249 rescats de muntanya en el que portem d'estiu. És una lleugera baixada en el nombre d'actuacions respecte dels que havien fet l'any passat per aquesta època i s'han concentrat sobretot a punts amb alta incidència de visitants. Rafael Esteban, oficial del grup d'actuacions especials dels bombers, ens els ha detallat al matí de Catalunya Ràdio.
Fem molts serveis al Parc Nacional, evidentment, perquè són zones orogràficament complexes i a l'estiu, déu-n'hi-do la gent que hi ha. També fem molts serveis al Pedraforca. Montserrat també és un dels grans clàssics. També hi ha moltes sortides al Vallès, Sant Llorenç i és Collserola. I aquí què passa? Que és que hi ha tantíssima gent que és evident que aquí també hi ha moltes incidències.
Esteban remarca que la major part dels serveis són per incidents lleus, com el guiatge i acompanyament de persones perdudes, i recorda que si ens trobem en aquesta situació és important trucar al 112. Noemí Morral es va desorientar caminant pel Berguedà i va demanar ajuda als bombers.
De seguida ens van geolocalitzar, van localitzar un camí molt a prop que baixava directe al poble, i res, en qüestió de mitja hora, tres quarts, érem al cotxe. A més, van anar trucant cada 5 minuts per veure doncs, si realment ho veiem clar, i quan arribàvem al poble ens tornaven a trucar per veure si estàvem bé, si havíem arribat.
Aquest tipus de serveis no tenen cap cost per a qui els demana, però sí, el rescat s'ha d'activar per imprudències dels excursionistes o en zones on està prohibit accés, sí que se'ls passa la factura. Afectacions a la mobilitat a les Terres de l'Ebre fins al dia 11 de setembre. Per obres de millora a les vies de la línia R15 de regionals, hi ha transport alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Flix. En total, Renfe ha establert una trentena d'autobusos. Tarragona, Jordi Barranca.
És la línia de regionals que fa el trajecte entre l'estació de França de Barcelona i Riba-roja d'Ebre, tot i que hi ha combois que arriben fins a Saragossa i fins i tot Madrid. S'han previst 29 trajectes diaris entre Móra la Nova i Flix mentre durin les obres per estabilitzar els talussos de les vies. La plataforma Trens Dignes tem que el servei alternatiu es pugui col·lapsar en determinats moments. Cinta Galeana és una de les portaveus.
Això són moltes línies i consta aquí que hi ha 12 busos. Com a poc, un tren du 3 vagons i un autobús no hi cap la gent de 3 vagons. Potser del dia a dia d'un horari menys punta sí que hi cabria, però d'horaris punta, d'hores punta o de caps de setmana no cap la gent que va a 3 vagons d'un tren en un sol autobús. Ens preocupa una mica la logística.
En paral·lel, també temen que l'impacte de les obres pugui perjudicar encara més el transport ferroviari.
Si aquestes obres no es porten molt bé a terme i les substitucions no es porten molt bé a terme, tenim temor de que la gent encara vagi menys en tren, quan a Europa el que s'està fent és potenciar el tren. El que demanem i el que s'hauria de fer és aprofitar aquest moment de crisi per a després donar un millor servei, unes millors freqüències, que no hi hagi tantes averies, tants de retards.
Unes afectacions que seran el preludi de les que provocaran les obres que a partir del 30 de setembre es faran el túnel d'accés a l'estació de Sant Vicenç de Calders i que faran desviar tot el trànsit de rodalies i regionals del corredor sud que passa per Tarragona.
I a l'Empordà, la brema també es preveu inferior a la mitjana dels últims anys. Es calcula que podria ser un 15 o un 20% més baixa segons el Consell Regulador. Girona, Pau Masó.
Tant les pluges com la falta d'aigua són culpables que la producció de raïm a l'Empordà sigui més baixa aquesta temporada. Per una banda, la sequera d'aquest any ha provocat estrès hídric als ceps. Per l'altra, les pluges i l'excés d'humitat de la primavera han fet augmentar la presència d'un fong, el míldiu, que també afecta la producció. Pau Albó és el president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DO Empordà.
Hem tingut una ressaca de sequera aquest any. Després també les pluges de maig i juny, tot i que van ser molt benvingudes perquè ens faltava aigua, van propiciar que les humitats fossin durant molts de dies bastant altes, i això, com que cada vegada més la denominació d'origen té més finques amb ecològic, hem hagut de pencar, no?, per arribar a cap amb el raïm.
En total, des de la DO Empordà preveuen que en aquesta campanya es produeixin 6 milions de litres de vi.
I had a very strange dream, but it felt real, a vision.
Comencem el repàs de les estrenes a les plataformes amb un thriller de ciència-ficció de producció australiana, Monolith, presentat l'any passat al Festival de Sitges i que demà arriba a Filmin. Una periodista caiguda en desgràcia opta per dedicar-se a fer podcast de misteris sense resoldre i fake news. El cas de l'aparició d'uns misteriosos blocs de color negre treu a la llum una inquietant conspiració alienígena. El mateix dia, a la mateixa plataforma, el documental Swan Song ens mostra la dedicació i els sacrificis dels artistes del Ballet Nacional del Canadà per crear els espectacles que dirigia la mítica ballarina i coreògrafa Karen Klein.
Este es mi natal San José de las Tunas, un pueblo perdido en un rincón de México, donde para ser alguien hay que irse a otro lado. Aquí no pasa nada, salvo por el famosísimo concurso anual.
Disney Plus situa el poble mexicà inventat de San José de las Tunas la comèdia de temàtica transexual El rei de los machos. El protagonista de la sèrie és el Charlie, un noi transgènere conegut com a Carlota fins que va fer els 18 anys. Per a sorpresa de tothom, s'inscriu al concurs on es trien els joves més mascles de la comarca amb intenció de fer pedagogia queer i desmuntar tòpics sobre orientació sexual i identitat de gènere. Estrena de producció mexicana també Netflix, Accidente, on una catàstrofe durant una festa infantil canvia radicalment la vida i les relacions de les tres famílies afectades per la mort de la canalla.
Escriviste en el concurso este del rey de los machos.
Apple TV Plus estrena demà la segona temporada de la guardonada sèrie coreana Pachinko, una saga dramàtica sobre els somnis i les esperances dels Baek, una humil família coreana d'immigrants al llarg de 4 generacions. Els nous episodis, les històries de la protagonista Sunja i el seu net Solomon, es desenvolupen a la ciutat japonesa d'Osaka durant la Segona Guerra Mundial i al Tòquio del 1989. I acabem amb Inexpertos, una comèdia d'adolescents que estrena demà a Netflix amb 4 adolescents esbojarrats a la seva primera festa amb alcohol, drogues i noies al primer curs de l'institut. I avui arrenca la novena edició del Salardú Country Rock Festival, l'esdeveniment que cada any atreu aficionats del ball en línia d'arreu de Catalunya. Ofereix un cartell que aposta per artistes emergents i grups consolidats dels Estats Units i el Canadà. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes. No és possible aquesta connexió. Us expliquem, mentrestant, que Tarragona busca més voluntaris per custodiar durant les 24 hores el niu de tortuga careta que hi ha a la platja de la Sabinosa. És l'única posta d'aquesta espècie protegida registrada aquesta temporada a la costa catalana. Tarragona, Ricard Boigues.
Si les previsions es compleixen, el centenar d'ous d'aquest niu localitzat al juliol eclosionaran durant l'última setmana d'agost. Una seixantena de voluntaris han fet torns de 9 del matí a 9 del vespre, però ara en fan falta més per cobrir les 24 hores, com explica el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
Animo a la ciutadania de Tarragona i dels voltants de Tarragona a conèixer aquest fet, a formar-se.
L'educador ambiental i coordinador del voluntariat a Tarragona, Chiqui López, aprofita els torns de vigilància per donar instruccions als voluntaris de com han d'actuar si detecten un naixement que s'avança la data prevista.
El que és important és anar a trobar de quin punt estan sortint. Les deixem. Sempre avisem al 112.
Al niu també hi han instal·lat un sistema de vigilància amb càmeres i sensors de moviment. Dels 114 ous de la posta, 24 s'han traslladat a les instal·lacions de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins per assegurar-ne la viabilitat.
Els esports.
Fins a les dues amb el Marc Andrés. Marc, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora és a punt de començar la regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona, una jornada que començarà a les dues i al World Trade Center. I tenim el Bernat Soler. Hola, Bernat, bon dia.
Bon dia, tot a punt, perquè a partir de les 2:11 comenci la primera de les regates preliminars, la que enfrontarà el vaixell suís, el Lingui, amb el francès, amb l'Orient Express. Ara mateix, els 6 vaixells participants en aquesta competició ja són al mar, ja són davant del port de Barcelona, posant en punt doncs aquesta regata preliminar que començarà d'aquí un quart d'hora i amb el qual es donarà el tret de sortida a la 37a edició de la Copa Amèrica. De moment, força calma, tant al centre de premsa com a les zones habilitades pel públic, les banderes que ja unegen de cada país demostrant que els vaixells són al mar i una bona notícia. Fa vent, uns 10-12 nusos de velocitat que permetrà veure unes primeres bones regates des del port de Barcelona.
Gràcies, Bernat. Una Copa Amèrica que, evidentment, seguirem aquí a Catalunya Informació durant tota la jornada i que, per cert, avui just, 22 d'agost, fa 173 anys d'història. També en directe, per cert, tenim la sisena etapa de la Vuelta, un recorregut de 185 quilòmetres amb inici a Jerez de la Frontera i final a Junquera. Una etapa que, per cert, té un port de primera categoria i tres de tercera. I en aquests moments s'han recorregut uns 45 quilòmetres i podríem dir que tot el gran grup està junt perquè hi ha un total de 3 corredors escapats, però a només 5 segons d'avantatge sobre aquest gran grup, on hi és el líder de la general, Primo Roglic, amb el ballot vermell, a 8 segons del portuguès Joao Almeida, mentre que el tercer és Enric Mas, a 32 segons.
Catalunya Informació.
En futbol, el Barça cedirà Bruna Vilamala al Brighton anglès. La davantera de Borgunyà no s'ha entrenat aquest matí amb les seves companyes i ha viatjat cap a Anglaterra per passar la revisió mèdica. Bruna marxarà cedida un any amb la intenció de tornar, ja que té contracte fins 2026. D'altra banda, el Barça ha anunciat que Vicky López i Martina Fernández passaran a ser futbolistes del primer equip de ple dret, mentre Alba Caño i Judit Pujols faran dinàmica de primer equip, però seguiran amb fitxa del filial. Mentrestant, el Girona ha inscrit el davanter Bojan Miovski a la Lliga, futbolista que el club va presentar ahir, i l'Espanyol ha compartit una entrevista amb un dels seus darrers fitxatges, l'argentí Alejo Vélez.
Primero muy ansioso por jugar en casa, por los videos que he visto y por lo que me han comentado los chicos de lo lindo que es jugar acá en este lindo estadio y la verdad que nada, ansioso por eso y ansioso por ganar, queremos ganar, el equipo quiere ganar y nada, estamos trabajando muy duro para que eso suceda. Estoy con muchísimas ganas y ojalá Dios quiera nos salga todo de la mejor manera.
I un últim apunt de futbol perquè la UEFA ha retocat l'himne de la Champions. La màxima competició europea, que recordem, aquest any s'actualitza i tindrà per primera vegada a la història dos equips catalans. Per estrenar nou format, la UEFA ha deixat enrere els violins i ha inclòs un so més de trompeta, a més de posar el focus als vocalistes i no tant a la instrumental. Tot plegat a una setmana del sorteig, que serà dijous vinent, 29 d'agost. Mentrestant, en bàsquet, hi haurà clàssic a la Supercopa ACB. Barça i Madrid s'enfrontaran a Múrcia en partit de semifinals de Supercopa el proper 21 de setembre, 6:45 de la tarda. En el sorteig celebrat avui també ha quedat decidida l'altra semifinal entre UCAM Múrcia i l'Unicaja de Màlaga. La final serà el dia següent, el 22 de setembre. I també en bàsquet, el Joventut de Badalona ha presentat la seva nova segona equipació, trencant amb el clàssic blanc dels anys anteriors. Aquest any la penya va estirar de rosa. I en handbol, aquesta tarda hi ha triple cita esportiva. Avui es disputa el trofeu Ciutat de Granollers amb l'equip femení jugant a les 6 de la tarda contra el Nimes francès, mentre que el conjunt masculí entrarà en joc a 8:45 del vespre davant el Limburg Lions neerlandès. Tots dos partits es podran seguir en directe per Esport 3. D'altra banda, a les 8 del vespre el Barça juga contra l'US Riar, semifinals de la Copa Catalunya, i demà juga l'altra semifinal masculina entre el Molins i el Granollers. També demà es juguen les femenines entre el mateix Granollers i el Sant Joan d'Espí i la Roca i Sabadell. Els Jocs Paralímpics de París ja s'han venut 1.750.000 entrades, amb una dotzena d'esports que tenen el 90% de l'aforament venut, sobretot els que es disputen en punts icònics com Versalles, el Gran Palais o la Torre Eiffel. Recordem que 4.400 esportistes disputaran aquests Jocs Paralímpics entre el 28 d'agost i el 8 de setembre. I pel que fa als esportistes de la delegació espanyola, aquests tindran el mateix premi econòmic si fan medalla que els Jocs Olímpics. Són 94.000 euros per l'or, 48.000 per la plata i 30.000 pel bronze.